Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 11 de desembre del 2018, dia de Sant Damas. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
La política està feta per entendre les coses, perquè les coses siguin explicades. Anem a veure, doncs. La vicepresidenta Carmen Calvo ja ha avisat, prendrà mesures sobre els talls de carreteres que han fet el CDR. La portaveu del Comitè Electoral del Partit Socialista Obrer Espanyol, Esther Peña, ja ha avisat, no els tremolarà el pols a l'hora d'aplicar un 955 pel que patalegen Partit Popular, Ciutadans i Vox. I tot així, de cop, d'un dia per l'altre, mentre fa una setmana que el president Quim Torra va apostar per la ja famosa via eslovena. La política del jet lag. I els ciutadans seguim sense entendre res de res de res.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
I avui el primer pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Bon dia tingueu, però no us haureu aixecat ràpid, amb presses i amb poc temps per vosaltres, oi? I no anireu corrents als llocs amb l'ai al cor, neguitosos pel trànsit o esclaus del temps, oi? Si aquest és el vostre cas, proveu això, només un dia. Desperteu-vos, respireu profundament, preneu una dutxa conscient i visualitzeu quin dia voleu que us esperi per endavant. Preneu una postura corporal idònia per asseure-us. Somrieu, escolteu al vostre voltant, no el jutgeu, només l'escolteu. Camineu sense presses i sense rellotge ni mirant el mòbil. Respireu, mengeu sense presses i assentats, res de menjar drets. Somrieu, el cicle s'està tancant. Apreneu a tancar el dia agraint el que heu viscut i no esperant el que voldríeu que passés. Bon dia tinguin.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs intentarem passar un bon dia amb les explicacions del coach Jordi Casado quan passen 3 minuts de les 8 del matí. Avui, 11 de desembre, al comentari d'actualitat ens volem preguntar quina és la situació del Brexit pel que fa a la Gran Bretanya i si a la França de Macron, podrà aturar les protestes de les armilles grogues amb la baixada d'impostos i la pujada del salari mínim. En parlarem amb l'advocat i mediador de conflictes internacionals Jordi Palou Loverdos. I a l'entrevista d'avui volem abordar un dels temes d'aquesta setmana, la via eslovena, de la qual en parlem tots. Però què és la via eslovena de la que tant es parla aquests dies? Què va passar a Eslovènia? És comparable el cas d'Eslovènia amb el cas català? En parlarem amb Nicolás Valle, corresponsal bèl·lic i professor de periodisme internacional. Com cada dimarts, també ens visita el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, per parlar del sensellarisme a casa nostra. I, finalment, a partir de les 9, Bet Verdagí presenta, naturalment, amb el doctor Pros, tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, amb bona música, i que no falti mai l'equip humà que fa possible aquest programa, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Vinga, doncs, Aran Soler, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Repassem, com dèiem, l'actualitat més destacada, i és que hi ha una macrooperació amb 600 Mossos d'Esquadra contra punts de venda de drogues a l'àrea de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra han començat aquest dimarts a primera hora del matí una macrooperació contra el narcotràfic a Barcelona i a poblacions dels voltants. Ho han fet públic a través de Twitter, precisant que han mobilitzat uns 600 agents a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Adrià de Besòs i a Granollers, a més de Barcelona. S'estan fent 37 entrades a Barcelona, a l'Hospitalet, Sant Adrià i Granollers.
Interior amenaça d'enviar policies a Catalunya si es repeteix la inacció dels Mossos, diu.
A través de 3 cartes, el govern espanyol ha demanat explicacions a la Generalitat pel fet que els Mossos d'Esquadra no intervinguessin davant les accions aquest cap de setmana dels CDRs. El Ministeri de l'Interior ha advertit que, si convé, enviarà policies espanyols a Catalunya per garantir l'ordre públic. Durant el pont de la Constitució, els comitès de defensa de la República van tallar carreteres com la P7, un bloqueig que es va mantenir 15 hores i van aixecar barreres de peatges. Les cartes són de la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministre d'Interior Fernando Grande Marlaska i el de Foment José Luis Ábalos. I s'adrecen als consellers Pere Aragonès, Miquel Buch i Damià Calvet.
Theresa May ajorna la votació del Brexit per la falta de suport al Parlament.
S'ajorna la votació al Parlament britànic sobre l'acord del Brexit, que estava prevista per aquest dimarts. La primera ministra britànica, Theresa May, ho ha anunciat en una compareixença ahir dilluns a la tarda a la Cambra dels Comuns, davant de la falta de suport a la Cambra. Ha estat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que el Regne Unit pot revocar el Brexit de forma unilateral i davant del temor del vot contrari de bona part del seu partit, el conservador.
Pel que fa a França, Macron apuja el salari mínim i abaixa els impostos per intentar calmar les protestes.
El president francès Emmanuel Macron ha anunciat que pujarà 100 euros al salari mínim i abaixarà impostos als pensionistes i als treballadors per intentar calmar les protestes dels armilles grogues, que ja fa un mes que duren. A més de l'augment del salari mínim, les hores extres no cotitzaran ni tributaran. S'anulen les pujades de les taxes que s'havien imposat als jubilats que cobrin menys de 2.000 euros i no tributarà la paga de final d'any.
Vaja, que igual que aquí. Els Nobel de la Pau demanen justícia per les víctimes de violència sexual.
Els guanyadors del Premi Nobel de la Pau d'aquest any, el cirurgià congolès Denis Mukwege i l'activista yazidita Nadia Murad, han demanat que es faci justícia per les víctimes de la violència sexual en conflictes armats. El jurat ha reconegut que tant Mukwege com Murad han arriscat la seva pròpia seguretat per combatre de manera valenta un crim de guerra que l'activista yazidita va patir en carn pròpia després de ser segrestada el 2014 pel grup terrorista Estat Islàmic, que va raptar unes 3.000 dones i nenes a la part nord de l'Iraq.
I pel que fa als esports, què ens expliques avui, Aran?
Polèmica ahir, Joan, a Sant Mamés, perquè l'Atlètic Club de Bilbao guanyava el Girona per 1-0 de penal al minut 91. Un penal que, en principi, no era.
Déu-n'hi-do, per això està el VAR. El VAR en ve baixa, eh? Anem a portades d'avui. Si sortim de casa i anem cap al quiosque, hi trobarem.
Doncs mira, Joan Sánchez, La Vanguardia Sánchez, el titular utilitzarà la policia si els Mossos no frenen els CDRs. Pel que fa al punt avui, més determinats. El punt avui, l'ara.cat, el govern espanyol avisa que actuarà per mantenir l'ordre. El periòdico de Catalunya, Sánchez, esquadra. I pel que fa als diaris de Madrid, anem a La Razón, perquè diu Sánchez gira 155 grados en Catalunya. Pel que fa al diari El Mundo, Sánchez amenaza ahora a Torra con enviar la policía a Catalunya. El País Interior enviará policías nacionales a Catalunya si los Mossos no actúan. I l'ABC, el titular d'avui, Macron claudica.
8 minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Obrim àrea de serveis. Hora de saber quin temps ens espera per les properes hores i dies. Com és habitual, ens ho explica Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred de ple hivern. Està glaçant en alguns punts de les comarques de l'interior, a bona part de les comarques del Pirineu, i a punts de la costa temperatures de 5 a 7 o 8 graus. Per tant, ambient de ple hivern durant les primeres hores d'aquest matí. Un dia que serà variable, és a dir, que lluirà el sol, però sempre amb la presència d'alguns núvols. A excepció de les comarques de l'interior, on aquest matí tenim present la boira, aquesta boira s'aixecarà al llarg del matí, però les comarques del Pla de Lleida no desapareixeran tota la jornada. Per tant, aquí l'ambient es mantindrà força fred amb temperatures màximes que en bona feina es passaran dels 5 a 7 graus. A la resta, màximes entre els 10 i els 15 graus aproximadament. Ho farà una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava. De cara a demà, un temps com el d'avui, temperatures diurnes una mica més altes. Continuarem parlant de sol amb nuvolositat variable, també amb boires a les comarques de l'interior, i el temps canvia dijous. Arriba un front que donaria precipitacions febles a les comarques de Ponent, nevades al Pirineu per damunt dels 1.400 metres, i un cel força cobert a la resta del país, però pràcticament sense pluges. Les temperatures baixaran dijous i de cara a divendres i el cap de setmana tindríem més clarianes i temperatures que al matí encara seran més baixes, però les màximes a poc s'anirien recuperant.
Hora també important perquè molta gent va cap a la feina. Quina és la situació ara mateix del trànsit? Bernat Martínez, molt bon dia des del RAC.
Bon dia. A aquesta hora s'observen retencions habituals a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola i a l'alçada del Papiol per enllaçar amb la B23, força carregada als dos sentits, a la C58 des de Terrassa fins a Barberà i també des de Lluçà fins a Ripollet, i a la 2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i en sentit nord a Martorell. Dificultats també per accedir a Barcelona des de la zona del Baix Llobregat, a la C31 i a la C32, i informar-vos que s'està regulant el trànsit a la C16 a la boca nord del túnel d'accés a Barcelona. Les retencions s'allarguen fins a Rubí. Pel que fa a les rondes, doncs, congestionat al sentit Llobregat, a la ronda de dalt, i també cues des de Cornellà fins a Sant Joan de Déu, i a la ronda litoral, per acabar, aturades des de Sant Adrià fins a Montjuïc i entre la zona franca i el port. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També important saber l'estat del transport públic. Rosa Avis, des de Transmet, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, recordeu que la R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa, amb un tren per hora i sentit dels Feines. Es reforça el servei en hora punta en transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la R8 de Rodalies durant els treballs de millora. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat estan circulant ara mateix sense incidències destacables. I finalment, amb motiu del Barça-Tottenham d'aquesta nit, tema B reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer a Plaça Catalunya a la finalització del partit. El tramvai també reforça el servei a l'acabament. Recordeu que el metro funciona fins a la mitjanit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i 11 minuts, hora també d'escoltar molt bona música aquí a la Fórmula Estel, anava a dir jo ara. A Primera Hora, Carme Canela i la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que ens presenten un clàssic de Nadal, Alegria, Alegria, que ja és temps de Nadal, les 12 van tocar.
Don't go. abraça el foc d'amor d'un Déu als cors d'esclaça, als cors d'esclaça. Per això tots van cantant, ja és nat el Déu infant, fill de Maria, ja és nat el Déu infant, fill de Maria, fill de Maria.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Els qui teniu l'oportunitat i la sort de viatjar de tant en tant més enllà del nostre territori, potser haureu comprovat que en alguns països, com ara França, és costum, quan vas a menjar a un restaurant, que per norma et posin la gerra d'aigua a la taula. Aquest costum es pot estendre ben aviat a més països europeus.
L'aigua i la vida.
El cas és que el ple del Parlament Europeu s'ha llançat a animar bars i restaurants a oferir aigua de l'aixeta de franc o a canvi de pagar una petita quantitat a tots els països de la Unió. Això va lligat, és clar, a d'altres propostes com la de garantir l'aigua potable a col·lectius especialment vulnerables a través, per exemple, de la instal·lació de fonts gratuïtes i fomentant el subministrament en administracions i edificis públics. Segons la Comissió Europea, és important un millor accés i una millor qualitat de l'aigua potable. La nova normativa també proposa que s'endureixin els límits de presència d'alguns contaminants, com ara el plom, l'urani, els compostos perfluorats i productes de desinfecció com el clorat. Així doncs, és possible que aquest costum que ja tenen, com us deia, per exemple, a França, comenci a ser habitual ben aviat, tant a casa nostra com a d'altres països veïns.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'abraçar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
8 i 19 minuts, hora de saber en aquesta primera hora a qui li hem de felicitar avui al dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Avui és Santa Ida, mare del rei de Jerusalem, Balduí I, comandant de la primera croada. També avui és Sant Daniel, estílita, monjo siríac, Sant Sabí, bisbe, i Santa Maria Meravelles de Jesús, carmelita descalça madrilenya, finada l'any 1974 i canonitzada l'any 2003. També avui és Sant Damas o Damàs, papa hispà, diaca del papa Liberi, el qui succeí el 366, impulsà l'Església als moments crítics i, acabades les persecucions, replantejant moltes coses i apaivagant lluites de poder. De la seva obra destaca l'impuls donat a Sant Jeroni per la traducció de la Bíblia al llatí i el culte als màrtirs, a no oblidar mai els predecessors. Morí l'any 384 i la tradició popular el fa fill d'Argelaguer a l'Alt Empordà, on feia de moliner.
Passen 21 minuts de les 8 del matí. Aquest 11 de desembre, ho dèiem a l'inici del programa, al comentari d'actualitat ens volem preguntar quina és la situació del Brexit pel que fa a la Gran Bretanya i si a la França de Macron es podrà aturar les protestes de les armilles grogues amb la baixada d'impostos i la pujada del salari mínim. En parlem amb l'advocat i mediador de conflictes internacionals, Jordi Palou Loverdos. Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Comencem, si li sembla bé, pel tema del Brexit, i és que no sabem ben bé què és el que passa. Ara mateix sembla ser que s'havia arribat a un acord entre Europa i la Gran Bretanya, però ahir mateix es va aturar la votació al Parlament anglès.
Sí, bueno, certament, això, segurament, aquesta situació l'hem de lligar amb un procés, diguem, més llarg, que connecta doncs amb la iniciativa de Cameron, no? Del referèndum amb el Brexit, en el sentit de que cada vegada hi ha més iniciatives, diguem, per sobrevivència política personal, més que pels interessos generals que es diu representar, no? En aquell cas, doncs es va fer per la pressió de grups de polítics del seu mateix grup polític que anaven en aquest sentit i no tenia cap necessitat, diguem, de fer-ho, tot i la tradició, diguem, democràtica i de consultar a la gent amb les decisions importants. I bé, i la decisió de l'ajornament de la votació i del Parlament Britànic va una mica en aquesta mateixa línia de sobrevivència política, més aviat que en relació a les complexes negociacions, no? I això enllaça també amb la important sentència que es feia pública ahir també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que posa de manifest la importància a nivell internacional del consentiment que presta l'Estat a través dels tractats internacionals, no? I en aquest cas la possibilitat que fins al mes de març doncs la Gran Bretanya, el Regne Unit, vull dir, retiri, diguem, tot el procés que s'ha fet i continuï o decideixi continuar mantenint-se en la Unió Europea a partir d'un procés també democràtic que s'entén que hauria de ser segurament a través d'un nou referèndum.
Ara em parlava del Regne Unit, però la pregunta també és què passa a Irlanda, què passa a Escòcia...
Bé, això sembla ser, és el que d'alguna manera s'ha posat de manifest, que és un dels punts que, en el que no s'està d'acord, no? I que és un punt, evidentment, molt delicat, el tema d'Irlanda del Nord. Doncs tots vam veure, diguem, les dificultats per travar un acord de pau que encara... Sabem que amb aquests episodis sistemàtics violents aquestes situacions afecten entre dos i tres generacions. Sabem bé que aquest acord que va costar tant doncs de bastir té encara els seus efectes i que encara les comunitats doncs tenen dificultats diguem de convivència realment efectiva, etc, etc. Clar, només afegir, diguem, elements que poden ser distorsionadors, doncs s'entén que d'alguna manera això sigui problemàtic, no? Que sigui un dels aspectes que fan pensar en tema d'Irlanda del Nord. En tema d'Escòcia, doncs hi ha l'element complementari en el sentit de que sembla ser que, perquè això és a partir dels resultats, no?, que la majoria dels escocesos volen mantenir-se a la Unió Europea, i que amb això cal afegir que no s'han complert la majoria dels compromisos que Cameron va prometre abans del referèndum d'independència d'Escòcia perquè Escòcia es mantingués digna dintre del Regne Unit. I, per tant, diguem, hi ha també molts elements que tenen a veure amb processos democràtics que han viscut, diguem, en el país. No?
Senyor Palou, si parlem del Brexit, fa mesos que s'insinuava, si més no, un segon intent de referèndum. Després, feia setmanes, es va dir que no, i ara fa uns dies que s'ha tornat a insinuar que potser seria una via. Es descarta totalment o no aquest segon referèndum pel tema del Brexit?
Home, jo crec que no es pot descartar per un motiu, i és que ha transcendit, diguem, les irregularitats i fins i tot il·legalitats que es van cometre en el procés de preparació del primer referèndum en relació a la postura, a una de les postures que s'adoptava en el referèndum. I, per tant, ara en abstracte, una situació tan complexa i d'una decisió tan transcendent, té sentit, diguem, que hi hagi un doble referèndum, tenint en compte que una cosa és decidir sobre la sortida i l'altra és sobre les condicions de la sortida, no?
Per tant, parlant clar, tot això podria estar passant per res.
Doncs sí, doncs podria estar passant perquè hi hagi un nou procés de referèndum que faci reconsiderar, diguem, la voluntat en els ciutadans britànics al conèixer les condicions de la separació, no? Per tant, això és el que té, diguem, una mica la democràcia, la complexitat de la democràcia i també de les negociacions que s'estableixen en situacions complexes a partir d'un procés, diguem, de construcció europea que ve, bàsicament, després de la Segona Guerra Mundial. No?
Aquesta complexitat de la democràcia que també ens fa anar cap a França, cap a la França de Macron, on s'ha decretat un estat d'emergència econòmic i social. En què es tradueix això?
Bé, jo ahir escoltava les paraules de Macron en directe, i el primer que jo crec que cal ressaltar, si més no, amb contrast, és la diferent actitud d'un cap d'estat a França o d'un cap d'estat a Espanya en relació, doncs, a protestes justificades que es produeixen a l'interior d'un país, no? Jo ahir vaig escoltar no només les paraules, sinó també el to, i en lloc de renyar, diguem, els seus ciutadans, doncs el cap de l'estat, diguem, pots coincidir més o menys en els continguts, en les seves decisions i si això serà efectiu o no, però si més no, l'actitud va ser de distingir entre la no acceptació radical de la violència per reclamar el que sigui o queixar-se en un espai democràtic i les pròpies demandes i les pròpies queixes que va assumir, i en això es va posar al costat dels ciutadans francesos, va assumir que era una situació molt complicada, que les seves reformes i propostes de modificació estructural econòmica eren tan lentes que eren imperceptibles i que havia decidit i donat instruccions al seu govern perquè apliquessin una sèrie de mesures potents, segons les seves paraules, doncs, el màxim contundents possibles, perquè fossin perceptibles el més aviat possible. Veurem si això té efecte o no, però si més no, el missatge és, escolto el sentit de la vostra queixa, veig que hi ha una situació de desigualtat estructural que dura per més de 40 anys i hem de fer alguna cosa seriosa perquè si no, realment, aquestes desigualtats van en la línia de trencar una convivència i una pau social que entén que tots volen, no?
Tot i que això ja s'anirà veient, com vostè ja apuntava, un mediador de conflictes com vostè, creu que això aturarà les protestes?
Probablement no, però és que les protestes formen part de la democràcia i el que no forma part de la democràcia és que es produeixin amb violència. Bé, perquè això, evidentment, diguem, doncs no es pot acceptar. Ara, que hi hagin protestes, aquest és el procés, diguem, complex en el que es produeix la democràcia, a diferència dels països autoritaris, que no accepten cap tipus de queixa, protesta ni discòrdia, diguem, en els plantejaments. I en democràcia això es fa en diversos espais. Un és en el Parlament i l'altre és al carrer. I a partir d'aquí, diguem, sempre és un procés que ha d'anar en la línia d'intentar trobar l'equilibri de la situació, pensant en les persones més vulnerables i amb els col·lectius més vulnerables i desafavorits. Aquest és una mica el sentit de la democràcia per crear, diguem, en aquest cas una base social que coincideix, diguem, majoritàriament amb la classe mitjana, que és la que sustenta una democràcia. I aquesta classe mitjana, no només a França, sinó a molts llocs d'Europa i del món occidental, i ja no diguem del anomenat Tercer Món, no només s'ha afeblit, sinó que s'ha empobrit i, lògicament, cada vegada està més preocupada per les desigualtats i les injustícies socials que es produeixen.
Advocat i mediador de conflictes internacionals, Jordi Palou, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns als micròfons de Ràdio Estel i explicar-nos-ho i posar llum sobre tot plegat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
2 minuts que passen de 8:45 del matí. Seguim amb més bona música i ho fem amb Michael Jackson, quan era tan sols un nen i cantava amb els seus germans Jackson 5 i aquest I Want You Back.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fídies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fídies Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Fes els teus peregrinatges amb el Club Més Amics. Del 28 de gener al 3 de febrer, vine amb nosaltres a Terra Santa. Visitarem la muntanya de les Benaurances, Cafarnaum, el Mont Tabor, el Mar Mort, Betlem, la Basílica de la Nativitat, la muntanya de les Oliveres, el Cenacle, el Sant Sepulcre i molt més. Del 28 de gener al 3 de febrer, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Vinga, doncs, passant 7 minuts de 8:45 del matí i a l'entrevista d'avui volíem abordar un dels temes d'aquesta setmana, la via eslovena, de la qual en parlem tots. Però què és la via eslovena, de la que tant es parla aquests dies? Què va passar a Eslovènia? És comparable el cas d'Eslovènia amb el cas català? En parlem aquesta hora amb Nicolás Valle, corresponsal bèl·lic i professor de periodisme internacional. Molt bon dia i gràcies.
Hola, què tal? Bon dia.
Quan es parla de via eslovena, de què estem parlant exactament?
La via eslovena. La via eslovena seria un episodi molt particular i molt peculiar del procés de descomposició de l'antiga Iugoslàvia. En aquest cas, la via eslovena seria molt semblant també a la via croata. És a dir, són dos territoris que es van independitzar de manera unilateral de la Federació Iugoslava en el marc de la legalitat iugoslava. És a dir, que la legalitat iugoslava permetia emparava una possible secessió o separació dels territoris. Quan es parla de la via eslovena, s'ha de remarcar sempre que la via eslovena no implica morts. La via eslovena simplement va ser com si diguéssim, una mena de DUI, de declaració unilateral d'independència, que no va ser tolerada pel govern de Belgrat, que en aquella època estava dominat per nacionalistes serbis, i van intentar impedir-ho. Però sempre s'ha de remarcar que la via eslovena, en principi, no implica morts, o no va implicar morts. Les conseqüències sí que van implicar morts, perquè a la resposta a la via eslovena, a la independència eslovena i a la croata, va haver-hi una reacció, un intent de repressió per part de l'exèrcit jugoslau, que es va traduir en invasió, en una ocupació del territori. No?
Sí que és veritat que això va crear milícies, eh? Però a Eslovènia...
Les milícies eslovenes ja existien prèviament. Ja existien prèviament perquè, tal com estava muntat la Federació Iugoslava, cada territori, cada república federal, tenia el que es deien milícies territorials composades per civils. Aquestes milícies sí que van rebre, mesos abans de la independència, van rebre armes. En aquella època a Europa hi havia un mercat negre d'armes molt, molt ampli a causa de la descomposició del bloc soviètic de l'Europa de l'Est. Sí que s'havien armat, però no podem comparar, en cap moment podem comparar el potencial de l'exèrcit jugoslau, que en aquell moment era el quart exèrcit més potent d'Europa, amb unes milícies territorials. El que sí que és cert és que es van trobar, els jugoslaus van trobar una resistència que no s'esperaven per part dels eslovens. També dir una cosa, que és que també, tot i que fos un exèrcit molt potent, també era un exèrcit que estava composat per soldats de moltes ètnies, de molts territoris, de moltes nacionalitats, que tampoc estaven disposats a matar. va haver-hi durant aquell 10 dies de conflicte va haver-hi moltes desercions. Entens? Tampoc era un exèrcit molt monolític. Això també explicaria el per què els eslovens van poder resistir.
Les darreres dècades, però, senyor Valle, ens demostren que és pràcticament impossible una independència sense violència?
Per desgràcia, és el que demostra la realitat i la estadística. Vaig fer un estudi fa uns anys dels últims 90 països que s'han declarat independents i en sortia que, excepte 7 països, tots els altres, d'alguna manera, van pagar el seu preu en violència, en sang, en morts. Van ser victimitzats abans d'arribar a la independència. Ho comento sempre, que és una de les paradoxes del món contemporani actual, perquè la nostra Europa civilitzada i les Nacions Unides i la comunitat internacional en general, l'únic que accepta de manera innegable i rotundament perquè tu arribis a la independència és haver pagat un preu de sang. És molt trist, però és així. Jo no dic que sigui un requisit, que s'imposi aquest requisit, però els fets demostren això. I no estic parlant, podria parlar del Timor Oriental, de moltes repúbliques africanes. No, estem parlant d'Europa.
I quina explicació li dona que Europa no ofereixi aquesta mediació fins al darrer moment?
Ni tan sols al darrer moment. En el cas d'Eslovènia van ser els fets consumats. Mm-hmm. En el cas de Croàcia també. En el cas de les repúbliques bàltiques també. I estem parlant d'altres territoris. L'únic quan tu aconsegueixes la independència via per les armes és quan, aleshores, la comunitat internacional te l'accepta. És així. De fet, el paper mediador no existeix. Potser a Kosovo va haver algun paper mediador, però prèviament va haver un bombardeig per part de l'OTAN. És a dir, la violència, per desgràcia, en la nostra Europa civilitzada, que fa moltes dècades que diu que no repetirem els crims comesos a la Segona Guerra Mundial, que adoptarem processos de consens i de negociació o aproximacions humanístiques a la resolució de conflictes, doncs resulta paradoxalment, contradictòriament, que el que es fa és que, pot ser una mentida, però no es fa res quan hi ha un conflicte d'aquest tipus.
Fins a quin moment podem extrapolar tot aquest cas eslové que ara ens explicava amb el cas català?
A veure, jo crec que no hi ha... Res no és comparable, de cap manera. No? Res no és comparable perquè Iugoslàvia en aquell moment era una dictadura o una dicta blanda, no sé ben bé com podríem qualificar el que era en aquella època el que era Iugoslàvia, perquè era ja un país en descomposició. De fet, que Iugoslàvia arribés a l'any 91 encara com a República Federal era ja un miracle perquè estava absolutament descomposta, amb tensions enormes territorials. Per tant, és comparable la democràcia espanyola, un país que està dins de la Unió Europea, amb un país que en aquell moment era un país pària, com era la Federació Iugoslava. El que sí, per mi, per això que dic que no és comparable de cap de les maneres. Jo no sóc ningú per interpretar el que volia dir el president Torra. Uh-huh. Possiblement el que volia parlar no era parlar d'amor, sinó que el volia parlar era sobre la via catalana o la via eslovena en quant a la determinació que van tenir els eslovens de tirar endavant el seu projecte d'independència. Potser es referia a això, jo no ho sé, la veritat. Perquè tampoc especifica i tampoc ha aclarit molt bé el que volia dir. El que és curiós és, i és una cosa per reflexionar molt sobre el cap de setmana i mitjans de comunicació, al marge de la crítica dels polítics, és com s'ha quedat aquest frame de que la via eslovena és una via violenta. No. L'accés a la independència va ser totalment pacífic. Els morts van ser conseqüència de l'intent d'evitar la independència. No? És a dir, que si hi ha una via eslovena, va implícita una via sèrbia.
Per tant, la violència la posa sobre la taula l'Estat, diguem-ne?
Sí, en aquell cas l'Estat central, sí, l'Estat central. És a dir, que quan el que no es pot fer és escandalitzar-se per esmentar la via eslovena sense aclarir que els morts els posaràs tu, entens? Així que, si tan important és de que potser el president Torra aclareixi què vol dir amb això de la via eslovena, com els que s'escandalitzen aclareixin si estan d'acord en que Espanya és Sèrbia. Per tant, si Espanya no és Sèrbia, que no ho és, Espanya no és Sèrbia, per suposat, com no ho és, aleshores no hi haurà morts, no haurem de patir pels morts. I si no hi haurà morts, tampoc cal escandalitzar-se tant.
Senyor Valle, parlàvem d'aquests casos com Eslovènia, en el qual s'ha posat sobre la taula els darrers dies, i casos més enllà de les darreres dècades, dels darrers 30 anys, si volem, però sí que els darrers anys, fa molt poquet, s'ha obert la via escocesa. Aquest és el cas més còmode per a Europa?
No, no, a veure, seria l'element desitjable, eh? Perquè jo no diria que hi ha una via escocesa, fins i tot, eh? Jo diria que és la via raonable, la via raonable, que és un acord bilateral per a un referèndum d'independència i vinculant. Més que una, podríem parlar de la via escocesa com podríem parlar de la via anglesa, també. És a dir, la qüestió és que aquí hi ha dos actors, en aquest cas seria Escòcia i el Regne Unit, el govern del Regne Unit, i tots dos actors es posen d'acord per resoldre un conflicte polític. Entens? Per tant, aquesta seria la via desitjable i aplicable, seria la via que es defensaria des d'una posició que hauria de ser la posició funcional i racional en un continent com l'europeu, no? Que és un continent on se suposa que les coses es fan per consens i negociant. Aquesta seria la manera de fer-la. El problema amb Catalunya és que els dos interlocutors tampoc es posen d'acord en això. O sigui, no hi havia eslovena, no hi havia escocesa ni via anglesa. En fi, la situació de Catalunya és una situació ara mateix d'impàs, absolutament, no?
Nicolás Valle, corresponsal bèl·lic i professor de periodisme internacional, moltíssimes gràcies avui per posar-nos llum sobre aquesta via eslovena i altres vies de les quals anem parlant, i sembla ser que necessitem gent que ens informi per poder-ne parlar amb més contundència. Moltíssimes gràcies per ser avui a Ràdio Estel. Fins la propera.
A vosaltres. Adéu.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada, el cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
La Generalitat, al teu costat. Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones t'ofereixen l'atenció que necessites. Et podem orientar i assessorar sobre qüestions per dones i infants, temes laborals, de salut, separacions i custòdia dels fills o situacions de violència masclista. Comptem amb un servei gratuït d'atenció psicològica i jurídica. Entra a gencat.cat/atenció a les dones. 012. La Generalitat, al teu costat.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Amb quins i xana.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Amb quins i xana.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Thank you.
gent al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans, però, d'arribar-hi, volíem parlar, com cada dimarts ho fem, amb el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets. Molt bon dia de nou.
Bon dia.
Avui volíem parlar de l'emoció de fer possible ningú dormint al carrer.
La experiencia en la calle fue, vamos, malísima. No se lo deseo a nadie.
Estar en la calle, esté durmiendo donde esté durmiendo, es penoso. Que esas personas pueden pensar o hacerse el abanico como si no viesen nada, pero hay otras personas que sí que suelen ver lo que está pasando, un ser humano que está en la calle sin techo.
Hi ha persones que ens veuen i hi ha persones que no ens veuen. Un vídeo fet per Arrels Fundació, aquesta moció de fer possible ningú dormint al carrer.
Sí, és un vídeo que el que volem és transmetre els missatges que ens donen les mateixes persones que han viscut al carrer amb aquest agraïment a tots els que han fet que deixin que estiguin al carrer, no? Que això vol dir doncs, des de voluntaris, des de gent que ha fet doncs, donatius, i fins i tot, jo penso que és la gràcia més especial d'aquest vídeo, almenys em sembla, que és totes aquestes persones, tot aquest agraïment a gestos que persones fan a gent que està dormint al carrer, d'apropar-se, de saludar, una persona parla de que l'han tapat amb una manta, una altra de que de tant en tant li baixava el sopar. Vull dir, coses d'aquestes que les persones ho porten amb un record i que a vegades alguns diuen fins i tot de gràcies a això possiblement estic viu, diguem, no? En aquest sentit, encara que sigui no tan físic, però sí emocionalment, no?
Un vídeo, per cert, amb el que ens ateu la nova campanya de Nadal a Arrels Fundació, eh?
Sí, perquè és un moment en què s'acaba l'any i és el moment en què pues, bueno, demanem també col·laboració a la ciutadania, perquè en el fons Arrels funciona gràcies a més d'aquestes 4.300 persones que cada any ens ajuden a aixecar la persiana, no? Per dir-ho així.
Per què 7,5 milions de catalans i catalanes estan fent possible ningú dormint al carrer?
Perquè, en el fons, tothom, en certa manera, està precisament partícip d'això, no? Tothom, quan veu algú està dormint al carrer, quan el veu, el mira, diu, això no pot ser, doncs això, el tapa una manta, o m'agrada molt un que diu, hola, soc soci de Rels i, per tant, trucaré perquè et vinguin a intentar donar un cop de mà, o gent d'això, no? O a mi m'agrada molt aquest gest de... estava tapant una persona que estava dormint al carrer amb un caixer, diu, va venir una parella jove i em va tapar amb una manta, no? Pues, tots els ciutadans, en el fons, són els que som responsables de, i que fem passos perquè no hi hagi gent dormint al carrer. Cada vegada no podem dir que n'hi hagi menys, però sí que és veritat que hi ha molta gent que no hi és gràcies a tota aquesta ciutadania.
La ciutadania actua més quan arriben èpoques nadalenques o que toquen una mica més la fibra, per dir-ho així?
Sí, efectivament, la fred el que fa és que estiguem tots més sensibles, no?, a aquesta sensació de que arribem a casa i sentim que tenim ganes d'arribar a casa per estar una miqueta més escalfats, i en el fons el que acaba passant és que a vegades pensem, ostres, jo arribo a casa i aquest senyor que acabo de veure pel carrer, doncs, allò és casa seva, no?, i aquesta fred que tingui al carrer l'està tenint ell. Això ens fa sensibles, encara que, com no cansem de dir, el problema és durant l'estiu, amb la calor i sobretot amb les èpoques de pluja. Però sí que és cert que la fred ens fa a tots ser bastant, bastant més sensibles.
A més, poseu una sèrie de reptes, Ferran, per aquesta campanya. Quins són aquests reptes?
Bé, els reptes, en el fons, és pues, això, pues, a proporcionar allotjament, proporcionar una mica d'alimentació a les persones. És un dels molts reptes que hi ha, però sí que el que volem és pues, que aquesta ciutadania pues, pugui participar, que tots puguem participar, sobretot, a aconseguir que cada dia hi hagi menys persones dormint al carrer. Recordem que un dia com avui, des de la Fundació, per exemple, hi ha 200 persones que no estan dormint al carrer, i des de les entitats de Barcelona hi ha més de 2.000 persones que no estan dormint al carrer. Per tant, és qüestió de ficar més llenya al foc, amb el sentit de fer moure la màquina perquè no hi hagi ningú dormint al carrer, i sobretot, l'altra cosa és treballar perquè no hi hagi gent nova que s'incorpori al carrer, malauradament, clar.
Perquè sovint parlem de les institucions i en tornarem a parlar segurament un altre dia de si es fa el que s'ha de fer, si n'hi ha prou amb el que es fa, etcètera, etcètera. Però quan la ciutadania es mobilitza, la cosa funciona millor?
Quan la ciutadania es mobilitza, la situació és imparable, no? I jo crec que les entitats socials només cal comparar el que seria l'activitat, diguem, d'atenció a les persones promoguda per les entitats, etcètera, no? Si paressin tots, seria un desastre, no? Vull dir, des de... Bueno, en aquest cas, estem parlant d'Hostelli, no podem deixar de parlar de Càritas en aquest sentit, perquè imaginem per un moment que es saturen tots els Càritas, hi hauria molta gent amb moltes dificultats. Per tant, en el fons, Càritas no deixa ser de la ciutadania, Arles no deixa ser de la ciutadania, moltes altres entitats no deixen de ser ciutadania. O sigui, en el fons, la ciutadania és absolutament fonamental i no deixem de recordar que a vegades sembla que no... no ens ho creiem, perquè també ens ho fiquen difícil de creure, sigui com sigui, que en el fons qui descuï, en certa manera, qui arriba a governar les administracions, no deixen de ser la ciutadania. Som qui tenim la clau i molts cops no som del tot conscients.
Ja hem fet una d'aquelles preguntes fàcils de respondre, trobo, perquè la pregunta és òbvia, la resposta és òbvia, però dura a la vegada. Eh? Segurament que hi ha gent que ens escolta o no, però hi ha gent que opina, bueno, jo per què m'he de preocupar per aquesta gent?
Bueno, per un tema d'humanitat, en el fons, no? Per un tema de que són persones que estan patint, no? Jo crec que a mi em preocuparia el fet de que vegi qualsevol ciutadà, qualsevol persona, vegi una altra persona patint i siguem immunes, no? Si això passa, llavors sí que realment podem començar a dir que la societat està ben malalta, no? Jo crec que la humanitat precisament consisteix en no acceptar que l'altre estigui patint i l'altre estigui morint-se, perquè recordem que la pobresa i viure al carrer no et deixa de deteriorar. Jo crec que és una situació que estem massa acostumats, no? I socialment encara som bastant immadurs, eh? Deixem de... A vegades recordar que, bueno, que als anys 90 es va acabar aquesta llei de vagos i maleantes, vull dir que és que abans era delicte, no? Encara que ara hi ha altres països europeus, com Hongria, amb el qual s'està començant a criminalitzar una altra vegada viure al carrer, no? I és un error gravíssim, no? També ens hauríem de plantejar aquesta Europa que està passant, diguem, no?
És el que ens deia una mica el senyor del vídeo que escoltàvem i que podeu veure, per cert, a la web de www.arrelsfundació.org, on ens deia jo abans era invisible, fins que gràcies a la gent em vaig convertir en visible, eh?
Absolutament. Ahir dia un educador de Rels que vam estar en un municipi parlant amb un alcalde i una regidora que deia... vaig passar per un carrer i amb un amic i va dir, que has vist quanta gent que dormia al carrer? I el meu amic em va dir, ostres, doncs m'he fixat, diguem, no? I en canvi hi havia doncs, 4 o 5 persones. Jo crec que aquesta és la gràcia. O sigui, no podem deixar de veure'ls. O sigui, és invisible el que no veiem o el que no volem veure. Jo crec que la gent de carrer l'hem de buscar i l'hem de voler veure.
Només aquesta visibilització ja és molt per ells, entenc, eh?
És un pas imprescindible, absolutament insuficient, però és un pas imprescindible. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres des d'arrels el que convidem cada vegada més és a mirar aquestes persones, a saludar-les, a dir-los hola, a preguntar com es diuen i entrar una mica en contacte amb aquestes persones, perquè en el fons, malauradament, tant les entitats com els serveis socials no arribem a tothom i en aquest sentit la ciutadania és clau i de fet, així una mica a mode d'introducció, ja dic això perquè d'aquí unes setmanes probablement, o després del Nadal o abans, segons com evolucionen aquestes coses, el que volem especialment és explicar més a la ciutadania i traurem segurament algun tipus d'informació per explicar molt més en detall a la ciutadania què pot fer quan veu algú dormint al carrer, perquè creiem que és tan bàsic que fins i tot farem una guia per això.
Doncs segur que ho farem i ho comentarem amb Ferran Busquets. Ara em parlaves de sociabilitzar una mica més amb aquesta gent que es troba al carrer i que gràcies a Déu comencem a obrir els ulls i a veure i a contar-los i a saber què els hi passa i a preguntar-los coses. Si no ho fem, corren el risc de sociabilitzar-se d'alguna manera aquesta gent?
Bé, el que està clar és que hem de fer passos que a vegades ens trasbalsen, no? Quan nosaltres des d'arrels vam proposar fer el cens al carrer i fer l'entrevista, ens deien precisament, rebíem crítiques, no? I la gent ens deia, no, és que si no ens compteu i no ens pregunteu, no existim, no? Per tant, jo crec que hem de fer passos valents i arriscar, perquè és que sense això ningú dormirà al carrer que ens el creia fermament, no hi arribarem pràcticament mai.
Ferran Busquets, director de Arrels Fundació, moltíssimes gràcies. Moltíssima sort amb aquesta campanya de Nadal que ens implica a tots, aquests 7,5 milions de catalans i catalanes que fan possible aquest ningú dormint al carrer, si més no, que el poden fer possible. Per més informació, 3 W, no?
3 W, arrelsfundació.org o al 93-441-2990.
Ferran, fins al proper dimarts, gràcies.
Fins dimarts, gràcies.
Nosaltres que deixem aquesta primera hora i tornem demà a partir de les 8, ara les notícies amb Aran Soler, i a partir de les 9, Bet Verdagí, amb naturalment...